Bon vespre, això és Ràdio Collbató i aquí la literatura també té veu. Avui estrenem Veu i literatura, un espai per escoltar, descobrir i entendre els autors que han fet història. Cada mes seleccionarem un autor i farem una pausa per mirar la seva literatura amb calma. Una mica de context, una mica de conversa i fragments en veu alta, acompanyats de música. Soc la Maria Ardel, directora i guionista d'aquest programa. I al meu costat tinc en Ramon, que m'acompanya posant veu als fragments que sentireu. Benvinguts. Estem segurs que moltes persones, en sentir aquesta música amb la que obrim el programa, ja saben de què o de qui parlarem. I parlarem de moltes coses, però totes elles al voltant d'un escriptor que segur que tots coneixem, intentant donar una visió àmplia de la seva vida, obra i pensament. Un escriptor britànic importantíssim en la literatura universal, un clàssic que ha arribat als nostres dies per vies molt diferents, a part dels seus llibres, cinema i sèries. Estem parlant de John Ronald Reuel Tolkien, més conegut com J.R.R. Tolkien, escriptor, poeta, filòleg, professor universitari i lingüista. Nascut el 3 de gener de 1893 i mort el 2 de setembre de 1973. Tolkien és autor d'una obra extensa, des de El Hobbit fins al Senyor dels Anells, passant pel Silmarillion i molts contes per nens, com les aventures de Tom Bombadil, els contes inconclusos de Númenor i fins i tot assajos sobre literatura, com per exemple sobre els contes de fades. No només això, sinó que va inventar, sí, així com ho sentim, inventar, crear llengües, en concret dues llengües èlfiques, l'èlfic Kenya i l'èlfic Sindarin. No oblidem que era filòleg i un filòleg normalment el que fa és estudiar les llengües. Bé, ell no només les va estudiar, sinó que les va crear. Però abans d'anar més en profunditat en la seva obra, voldria que ens enfoquéssim en un tema crucial, especialment pels puristes de Tolkien, les pel·lícules. He vist gent discutir més apassionadament sobre les pel·lícules de Peter Jackson del Senyor dels Anells que sobre política catalana, creu-me. I és que els fans i amants de Tolkien, entre els que em trobo, es dividirien en dos grans grups. Aquells a qui han agradat les pel·lícules i aquell que les han odiat profundament. Bon vespre, Ramon. A quin grup creus que pertanyo jo?
Bon vespre, Maria. Home, tenint en compte que hem obert amb música de les pel·lícules, jo apostaria per les pel·lícules.
Doncs no t'equivoques, m'han agradat i molt, però ja anirem més endavant a les pel·lícules. A casa dels meus pares hi havia El Senyor dels Anells, amb una edició de Minotauro que encara conservo. Vaig agafar el primer volum, La comunitat de l'anell, tot i que hem d'explicar que en cap moment El Senyor dels Anells és una trilogia. Va ser concebut com un llibre sencer. Però, després de la Primera Guerra, en la qual Tolkien va participar com a soldat, havia restriccions de paper i, per tant, els editors van considerar fer primer un tom, després un altre, i tampoc estaven molt segurs que la gent rebés bé un llibre tan extens. Per tant, avui en dia tenim tres volums, com deia, La comunitat de l'anell, Les dues torres i El retorn del rei. Vaig començar a llegir el primer. A les poques pàgines ho vaig deixar. M'avorria moltíssim. Tenia uns 11 anys. No recordo per què, però em va avorrir molt. Anys més tard, als 18, recordo l'edat concreta perquè estava a la universitat, ho vaig tornar a agafar i ja no vaig poder parar. Jo tinc la carrera de filologia anglesa, però en aquell moment estudiava periodisme, ciències de la comunicació. Tolkien té la culpa que jo no sigui periodista, de les campanes de classe que vaig arribar a fer per llegir aquest llibre. I és que em va fascinar. Recordo perfectament quan em vaig enganxar a la lectura i us he portat al moment exacte.
Elfs, elfs, senyor, va exclamar en Sam. i si no l'haguessin retingut, hauria saltat per reunir-se amb ells. La cançó es va apropar. Una veu clara es distingia entre les altres. Cantaven en la vella llengua dels elfs, de la que Frodo coneixia poc i els altres res. No obstant, el so, combinat amb la melodia, semblava prendre la forma de les seves ments. «Són els elfs, han anomenat Elbereth», va dir en Frodo. Els elfs van passar per davant d'ells. Baixaven lentament i els hòbits van poder veure la llum de les estrelles que relluïa els cabells i els ulls dels elfs. No portaven llums, però no les necessitaven, perquè un resplendor semblant a la lluna, abans de sortir per les carenes, els embolicava els peus. Marxaven ara en silenci, i l'últim es va tornar, va mirar els hòbits i va riure. «Salut, Frodo», va dir. «És molt tard per ser fora. O t'has perdut?»
Aquest fragment que acabem de llegir ens parla dels elfs. Però el Senyor dels Anells, igualment com el Hobbit, la primera obra de Tolkien, es parla de molts regnes on habiten criatures fantàstiques. Tot i així, no estaríem parlant de literatura fantàstica, sinó d'una epopeia fantàstica. Són coses diferents. Bé, en concret, els regnes que va crear Tolkien serien el regne dels nans, dels homes, dels medians, que són els hòbits, i dels elfs. I dins de cada regne hi ha subregnes, com per exemple, entre els nans tenim Khazad-dûm, Moria, o Erebor, la muntanya solitària, on viu Smaug, el drac del hòbit. I entre els homes tenim Rohan, Gondor i la illa de Númenor, on transcorreix l'acció d'una altra obra de Tolkien que és una absoluta meravella i us recomano molt, Els contes inconclusos de Númenor. I entre els elfs tenim altres regnes, Rivendell, Lórien o Lothórien, Ports Grisos, el Bosc Negre... A mi, el món dels elfs, sobretot, em va fascinar. I em va fascinar perquè eren éssers no humans, immortals, però podien morir de manera violenta, per exemple, en una batalla. No dormien com els homes, sinó que podien dormir desperts, podien somiar desperts, fins i tot podien dormir caminant. I desprenien una llum a la que ells adoraven i li anomenaven Elbereth. Ara que parlo d'Elbereth, hem de tenir en compte un tema important. Tolkien, en els seus llibres, descriu èpoques precristianes. Ell era un cristià practicant i convençut, però ell parla d'unes èpoques on no hi ha cristianisme, ja que el que fa és crear tota una mitologia. Una mitologia que trobem en el Silmarillion. Després en podem parlar una mica més. El cas és que, tot i que hem dit que sóc fan de les pel·lícules de Jackson, haig de dir que un, quan llegeix un llibre, sempre s'imagina una cosa i després a les pel·lícules és una altra. Jo mai m'hauria imaginat els elfs com després han quedat a l'imaginari popular degut a les pel·lícules, precisament. Aquests elfs que troba Frodo al començament del llibre, en el fragment que hem llegit, per mi eren més petits, desprenien llum i no tenia ni les orelles ganxudes ni necessàriament els cabells llargs i rossos. De fet, i això em sembla important, pels haters de la nova sèrie d'Amazon, Els Anells de Poder, ja ha incorporat en un exercici que podríem dir woke molt, molt criticat, elfs de pell fosca, interpretats per actors llatins, afroamericans. Per cert, hem de dir que el director de la primera temporada d'Els Anells de Poder és en Joan Antoni Bayona, un director de casa nostra. Doncs aquests haters del fet que s'hagin incorporat elfs de pell més bruna o fins i tot afroamericans, dir-los que Tolkien mai en els seus llibres va dir que els elfs fossin de pell blanca o rossos. Hi ha poques descripcions dels elfs als llibres, només en un cas aïllat com Arwen, un gran personatge del llibre L'estrella de la tarda, que se'ns diu que és com Lúthien, una altra elfa de cabells foscos, pell blanca i ulls grisos plens de llum d'estrella que recollien una saviesa ancestral. Parlarem de Lúthien més endavant. i qui va ser Lúthien pel mateix Tolkien, que és una dada molt curiosa. Per tant, els elfs mai de la vida per Tolkien van ser alts, rossos, ni de cabells llargs i pell blanca. L'únic que ens diu Tolkien, això sí que és cert, és que eren els éssers més vells mai creats. Ja que estem amb el tema elfs, expliquem ara això de les llengües èlfiques. Com hem dit, Tolkien va inventar, va crear dues llengües, que suposadament parlaven els elfs, el Quenya i el Sindarin. Entre els elfs hi ha dos dialectes principals, provenents d'una llengua èlfica original. La diferència és que el Quenya és la llengua que els elfs, que van arribar al que s'anomena les Terres Eternes, parlaven, i en canvi, els elfs que es van quedar a la Terra Mitjana vindria a ser on passa tot, la terra dels homes, dels hobbits, dels nans. Van anar evolucionant cap al Sindarin. Per tant, el Quenya seria la llengua més pura, una mica com si fos el llatí eclesiàstic i el Sindarin el llatí vulgar. Sindar és com es coneix als elfs que no van travessar el mar per anar a les Terres Eternes. A l'obra de Tolkien no només tenim llengües èlfiques, també hi ha llengües dels nans, una escriptura en runes, i llengües dels diferents grups ètnics d'homes, fins i tot la llengua fosca de Mordor, creada per Sauron, que és, per exemple, la que està escrita en l'Anell Únic, com saben tots els fans dels llibres, en caràcters èlfics, per cert, ja que era una llengua oral i que pocs s'atrevien a pronunciar, perquè només el seu so corromp les ments. Però ens centrem en les llengües més elaborades per tant de Tolkien, que són les que hem dit abans, els dialectes èlfics. Vols que diguem alguna frase en èlfic, aviam com sona?
Vinga, va, comencem.
Som-hi.
Començo jo.
Vinga.
Namarie Naramesta.
Molt bé. Ho traduiríem com adeu, bon viatge, és en Sindarin.
Mae Govanen.
Benvingut, en Quenya. Ja tenim unes més llargues i més poètiques, aviam com sonen.
Laurie Lantar Lassisurinen.
Aquesta és en Sindarin i vol dir com or cauen les fulles en el vent.
Elen sila lumen omen tielbo.
Aquesta és una salutació que vol dir un estel brilla en el moment de la nostra trobada.
Va, i l'última. Anar caluba tieljana.
Aquesta vol dir el sol sortirà de nou demà. Molt bé, sonen boniques, oi?
Sí, sí, la veritat és que sí.
Bueno, deixeu-me tornar en Sauron, de qui hem parlat abans, per parlar del cristianisme. Hem dit que Tolkien descriu una època precristiana i estem parlant de mitologia inventada, però també té uns lligams amb el cristianisme. Sauron, el dolent, el senyor de Mordor, el senyor dels anells, era un Maiar. Aquí us adreço al Silmarillion, si voleu saber més coses de mitologia de Tolkien. Era un Maiar, que són esperits molt poderosos. Gandalf, per exemple, també és un Maiar. Sauron, que va ser creat com a esperit bo, va ser corrupte per Melkor, el primer senyor fosc. Però qui és Melkor? Aviam, tot el que existeix és creat per Eru Ilúvatar, que vindria a ser com el nostre déu. Tot surt de la seva ment. I Melkor, també dit Morgoth, és creat juntament amb la resta dels Ainur, que són déus anteriors al Maiar. És complicat, us adreço al Silmarillion. De fet, és el principal d'ells. Però, i a veure, Ramon, si et sona la història, Morgoth, en el seu afany de ser com Eru i ser també creador, el que va voler fer era dominar la resta de déus, crear una discòrdia en l'univers i, per tant, Eru, quan se n'adona, el desterra i acaba la Terra Mitjana com el primer senyor fosc. A qui ens recorda? Indubtablement ens recorda molt a Lucifer, nascut Luzbel, com l'àngel més vell que acaba corrupte. És una referència molt gran al cristianisme. Però espereu perquè en tenim més. En Frodo, com a portador de l'anell, el que fa és un pelegrinatge. És un pelegrí, en realitat, que comença el seu viatge, un viatge per salvar la Terra i a tots els que hi viuen, i podríem establir un paral·lelisme bastant raonable amb Jesús. Perquè, a més, en Frodo també té un moment en els llibres en què és plenament conscient que pot haver de donar la seva vida en aquesta empresa, que ja se n'adona que no tornarà viu, com igualment va ser conscient Jesús a l'Hort de les Oliveres. També podem tenir una altra referència del viatge de Frodo, un viatge a l'inrevés que Dante a la Divina Comèdia. Dante va de l'infern al paradís, passant pel purgatori, però Frodo aniria des del seu paradís, que és la comarca, la terra de Tolkien, fins a l'infern de Mordor, on ha de llançar l'anell per destruir-lo a la muntanya del destí. Ja que hem parlat de la Terra, podríem dir que per Tolkien, tot i que la Terra Mitjana és un lloc fictici, va sortir de la seva ment, hi ha referències al món real. La comarca seria la seva estimada en la Terra. Després aniríem a Rohan, que és el regne dels homes dels cavalls, i vindrien ser els pobles germànics que van conquerir Gran Bretanya. També els homes del sud orientals, que Tolkien descriu com de pell bruna i cabells negres, són aliats de Sauron, podrien ser els pobles àrabs. I finalment, els homes de Gondor, que serien la vida real l'imperi romà bizantí, perquè ha caigut després d'una decadència, i els reis del qual viuen amagats com Aragorn. Tolkien fins i tot ens va deixar mapes, notes cartogràfiques on dibuixa on hauria de ser cada regne i la seva capital. Si em permeteu, seguirem amb els personatges parlant d'un d'ells, un dels més emblemàtics de l'obra de Tolkien, que ha estat també sempre motiu de controvèrsia, ja que no va ser inclòs a les pel·lícules. Els lectors del Senyor dels Anells, jo inclosa, adoren aquest personatge, però no va sortir. Us porto una informació, si no exclusiva, molt desconeguda per molta gent. Aquest personatge és Tom Bombadil. En Tom Bombadil és el personatge més misteriós de Tolkien i alhora el que té un origen més terrenal i prosaic, ja que en realitat està inspirat en un nino holandès de nens per jugar que tenien els fills de Tolkien que ell els hi va portar d'Holanda. Està descrit com un home baix, amb barba castanya molt llarga, jaqueta blau brillant, grans botes grogues i un barret amb una ploma blava. Tolkien va agafar aquest nino i el va convertir en personatge, probablement per divertir els seus fills, però el personatge va esdevenir una cosa molt diferent. El Senyor dels Anells, en Tom Bombadil, viu al Bosc Vell. Està casat amb Baia d'Or, la filla del riu, vindria a ser una mena de nimfa, i ajuda i protegeix els hòbits quan surten de la comarca i s'enfronten als primers perills. La bomba argumental que surt al llibre és que en Tom no desapareix quan es posa l'anell. Tampoc sabem si en Gandalf o el Galadriel o Elrond o altres elves desapareixen perquè mai se'l posen, però d'en Tom sabem que no, la qual cosa deixa els hòbits atònits. Sabem que cada persona que es posava l'anell desapareixia. Una altra cosa, l'anell no té cap poder sobre en Tom. L'anell no pot corrompre en Tom, no representa per ell cap amenaça ni té cap poder sobre ell. Per tant, Frodo, amb molt bon criteri, planteja en Gandalf si no li podria donar a ell, a en Tom, per guardar-lo d'en Sauron, però en Gandalf contesta que té tan nul poder malèfic sobre ell que no li donaria cap importància i probablement el perdria. En Tom no està interessat en els problemes de la Terra Mitjana, més enllà del seu bosc. En Tom només vol anar al riu a ballar, cuidar del seu regne i tornar a casa amb Baia d'Or. La pregunta lògica que ens hem fet sempre els fans de Tolkien és: qui és en realitat Tom Bombadil? Tolkien, en alguna ocasió, ens diu que és tan vell com la Terra. Aquí us deixo un fragment de quan Frodo li pregunta a Baia d'Or sobre el seu marit.
Bella dama, va dir en Frodo al cap d'una estona. Digueu-me si la meva pregunta no us sembla ximple. Qui és Tom Bombadil? És ell, va dir Ballador, deixant de moure's i somrient. Frodo la va mirar inquisitivament. És com ho has vist, va dir ella responent a la mirada de Frodo. És el senyor de la fusta, l'aigua i els turons. Llavors, aquestes terres estranyes li pertanyen? De cap manera, va dir ella, i el somriure se li va apagar. Això seria realment una càrrega, va xiuxiuejar. Els arbres i les herbes i totes les coses que creixen o viuen a la regió no tenen cap altre amo que elles mateixes. Tom Bombadil és el senyor. Ningú ha atrapat mai el vell Tom caminant al bosc, travessant el riu, saltant pels turons, a la llum o a l'ombra. Tom Bombadil no té por. És el senyor.
Per no agobiar-vos amb teories, us donaré una de les més esteses, que seria que Tom Bombadil fos el mateix Eru, que ja hem dit que és l'equivalent al déu cristià. Però Tolkien va dir que mai s'atreviria a encarnar a Déu en un personatge. Aleshores, podria ser un maia, com en Gandalf, podria ser el mateix Tolkien, o podria ser una al·legoria de la natura. Però en el fons jo crec que el que hem de pensar és que Tom Bombadil va ser un misteri que Tolkien ens va regalar. I ara la informació mixt exclusiva que us he comentat abans. Per què Tom Bombadil no va ser inclòs a les pel·lícules? Jo, per exemple, sentia molta curiositat per veure com l'adaptaven. No era fàcil. Doncs no el van adaptar, no va ser així. Mireu, tenim a Espanya un dels més grans especialistes en Tolkien, el doctor en teoria de la literatura comparada Eduardo Segura, de la Universitat de Granada, autor de la tesi doctoral El viaje del anillo, que us porto aquí, i que va ser contractat per l'equip de Peter Jackson, juntament amb altres especialistes arreu del món, per ser assessor literari en les seves pel·lícules. Ell va explicar posteriorment que, tot i que els experts contractats eren gran enamorats del personatge del llibre, d'en Tom Bombadil, van decidir assessorar en què no s'inclogués. Per què? Bé, primer perquè la trama de l'anell era prescindible, aquesta figura, i ja estàvem parlant d'unes adaptacions de moltíssimes hores, i sobretot per una raó molt important. Si no volien traicionar l'esperit d'en Tom, havien de posar un Tom vestit com el nino dels fills de Tolkien, ballant al voltant de la taula, parada per sopar amb Ballador, perquè és el que fa Tom en tot el dia, passejar, ballar i cantar. Va pensar que els espectadors s'ho prendrien com un acudit, com una broma, i l'esperit d'en Tom quedaria massa anecdòtic i amb un punt ridícul. El mateix Tolkien va dir que li va posar un nom ridícul al nino perquè era precisament això, un nino per jugar. Per anar acabant, m'agradaria compartir amb vosaltres, ara sí, al marge de les pel·lícules, el que jo considero que atrapa de Tolkien, i ha atrapat i seguirà atrapant i fascinant de Tolkien després dels anys i dels segles. La seva visió del món, la poesia inherent en cada línia, en cada paraula. És per això que els amants d'en Tolkien el resisteixen, com deia abans, a qualificar-lo només de literatura fantàstica. És molt més que això. No ens calen llibres d'autoajuda quan tens un clàssic a les mans. En Tolkien, com en Shakespeare, com en Cervantes, com en molts altres clàssics, tens tota la saviesa, la poesia, l'eternitat, la visió de transcendència, que és el que et sana de la pèrdua. Tens la misericòrdia cristiana, la solidaritat laica, tens els valors de l'amistat, de l'amor, com a forces redemptores. I tens, finalment, el convenciment que hi ha més coses al món que en tota la nostra filosofia, com deia Horaci, l'amic de Hamlet, i tens, sobretot per Tolkien, l'esperança en la vida eterna, en una redempció, o simplement en un final feliç. Deixeu-me que exemplifiqui tot això amb alguns fragments que he triat per vosaltres. Tenim un diàleg entre Legolas i Gimli, el segon llibre, Les dues torres. Al final del capítol 8, Adéu a l'Orient, que ens parla de la bellesa i sobretot de la pèrdua. En aquest fragment, Gimli ens diu que no pot suportar perdre més coses a la vida, amics, moments... Legolas el contesta que no passa res, que viure és perdre. Aquí a mi em sembla escoltar la veu d'en Tolkien, més madura, més serena, i que sempre tindrem els records. Però en Gimli no es conforma amb els records i li diu que els elfs i els nans són diferents en això.
Digueu-me, Legolas, com m'he incorporat a aquesta missió? Jo ni tan sols sabia on es trobava el perill més gran. Elrond deia la veritat quan anunciava que no podien preveure què trobarien pel camí. El perill que jo temia era el turment en la foscor, i això no em va aturar. Però si hagués conegut el perill de la llum i de l'alegria, no hauria vingut. La pitjor ferida l'he rebuda en aquesta separació, encara que avui mateix caigués en mans del senyor Fosc. Ai de Gimli, fill de Gloin. No, digué Legolas. Ai de tots nosaltres i de tots aquells que recorrin el món en els dies vinents. Perquè tal és l'ordre de les coses, trobar i perdre, segons li sembla aquell que navega seguint el curs de les aigües. Però et considero una criatura feliç, Gimli, fill de Gloin, perquè tu mateix has decidit patir aquesta pèrdua, ja que hauries pogut triar d'una altra manera. Però no has oblidat els teus companys, i com a darrera recompensa, el record de l'Orient no s'esborrarà del teu cor, i serà sempre clar i sense taca, i mai no s'empalidirà ni es farà malbé. Potser, digué Gimli, i gràcies per les teves paraules. Paraules veritables, sens dubte, però aquests consols no em reconforten. El que el cor desitja no són records. Això no és sinó un mirall, encara que sigui tan clar com Kelet Zaram. O almenys això és el que diu el cor de Gimli al nan. Potser els elfs veuen les coses d'una altra manera. De debò, he sentit dir que, per a vosaltres, la memòria s'assembla més al món de la vigília que no pas als dels somnis. No és així per als nans.
Aquí podríem reflexionar si per nosaltres la vida és com és pels elfs, que poden viure de records, o pels nans, que ploren la seva pèrdua. Potser la saviesa seria un terme mig. Bé, anem al següent. És un fragment sobre la mort. En Gandalf i Pippin estan assetjats a la ciutat de Gondor i esperant a que caigui sobre ells l'exèrcit de Mordor. Aleshores, en Pippin es lamenta pel seu destí, dient a Gandalf que els ha arribat al final. Aquestes són les paraules que Gandalf li diu sobre la mort.
Final? No. El viatge no s'acaba aquí. La mort és només un altre camí que tots hem de recórrer. El vel gris d'aquest món s'alça i tot esdevé cristal platejat, i aleshores ho veus. Costes blanques i més enllà, un país llunyà i verd sota un sobtat trenc d'alba.
En Gandalf aquí està descrivint les costes de Valinor, també conegudes com a terres imperecederes o eternes. Costes que ell ja havia visitat, perquè recordem que Gandalf el Gris va morir a les mines de Moria i va tornar de la mort com a Gandalf el Blanc. L'últim no és un fragment del Senyor dels Anells, sinó dos petits fragments del Silmarillion, de dues trobades mitològiques molt especials, relacionades entre si i alhora, l'última trobada, relacionada amb la vida privada de Tolkien d'una manera que et sorprendrà. Primer, la trobada entre un rei elf, Elbe o Tingol, i una maia, Melian. Els maies ja hem dit que eren éssers divins que van ajudar Eru en la creació del món. El mateix Gandalf era un maia.
Durant la migració dels elfs cap a les terres immortals, Elbe, un dels senyors dels grans elfs Teleri, solia endinsar-se en els boscos i sovint s'aturava al bosc ombrívol de Nan Elmoth per passejar entre els seus arbres. Melian, una maia vinguda de Valinor a la Terra Mitjana, s'estava anant Elmoth, i un dia, al so de la seva veu clara i profunda com el cant dels estels, va treure Elbe fins a una clariana banyada per la llum argentada del firmament.
Aleshores, el que ens explica la història d'aquesta trobada és que quan es van veure, un poderós encanteri va caure sobre ells i restaren immòbils i silenciosos durant molts anys, mentre els arbres creixien al seu voltant i les estacions passaven. Es diu que aquest encís va durar prop de 200 anys del còmput dels homes. Finalment, es va desvetllar aquell llarg silenci i s'uniren en amor. Melian esdevingué reina d'Elbe, que des d'aleshores fou anomenat Tingol Mantogris, i junts fundaren el regne ocult de Doriath, a Beleriand, protegit pel poderós cèrcol de Melian. De la seva unió nasqué Lúthien, la més vella de totes les filles dels elfs, i el seu amor marcà profundament la primera edat del mort. Fou un pont entre els Ainur i els fills d'Ilúvatar, el destí dels quals canviaria per sempre més. Aquesta era la primera trobada dels elfs. Anem, doncs, a la segona trobada entre Lúthien, filla dels dos anteriors, i Beren, de la qual us explico la història. En Beren era un home, per tant mortal, i Lúthien, ja hem dit, filla d'elf i de Maia. Beren la troba en un prat, cantant i ballant, i s'enamora d'ella a l'instant. Li posa el nom de Tinúbiel, rossinyol, pel seu cant. Finalment es casen, després de que el pare de Lúthien posi una sèrie de proves a Beren, com matar a uns éssers mitològics terribles, monstres, en la tradició dels contes de fades més tradicionals o antics, com podria ser també la història de la flauta màgica de Mozart. Finalment, de la unió de Beren i Lúthien, naixerà el linatge d'Elrond, pare d'Arwen, l'estrella de la tarda, que tornarà a repetir la història enamorant-se d'Aragorn, rei de Gondor, i aquests dos personatges principals del Senyor dels Anells. Aquesta història no és narrativa, és una cançó, inclosa en el Silmarillion, que es diu Balada de Lúthien, i és en realitat un poema èpic. Us poso una mostra justament quan en Beren ja ha trobat a Lúthien i la segueix com en un encanteri.
La va seguir sempre, caminant molt lluny. Les fulles dels anys eren una catifa espessa. A la llum de la lluna, els raigs de les estrelles que tremolaven els cels de gel. El mantell de Lúthien brillava a la llum de la lluna. Mentre allà, molt lluny, al cim, ella ballava, portant al voltant dels peus una boira de plata que tremolava.
I ara? Vols saber el lligam entre Beren i Lúthien, aquesta història i trobada que hem comentat, i la vida privada de Tolkien? Tolkien està enterrat al cementiri d'Oxford, al costat de la seva dona, Edith. Vols saber què posa a les seves làpides? Sota els seus noms reals hi ha uns altres noms. Sota John Ronald Royle podem llegir Beren, i sota el nom d'Edith podem llegir Lúthien. La seva mateixa unió i amor va ser inspiració per Tolkien per escriure la balada de Beren i Lúthien. Per ell, la Terra Mitjana, el món dels cels, nans, homes i hòbits va ser tan real com el nostre món. No obstant tenir el nom d'un elf en la seva làpida, quan una vegada van preguntar a Tolkien quin tipus de personatge seria a la seva obra, ens va dir això. I amb aquestes paraules d'aquest grandíssim autor, acomiadem el programa. Tolkien va dir: «Soc, de fet, un hòbit, excepte amb l'alçada. M'agraden els jardins, els arbres, les flors, les granges sense màquines, fumo amb pipa i m'agrada el bon menjar senzill, com els bolets recollits del camp, i escoltar contes de fades al costat del foc. Finalment, tinc un sentit de l'humor molt simple que els meus crítics no acaben d'entendre. Soc, veritablement, un hòbit feliç que viu a la seva en la terra estimada». I fins aquí el nostre recorregut per l'obra i l'univers literari de J.R.R. Tolkien. Esperem que us hagi agradat el programa. Gràcies per acompanyar-nos i gràcies també a en Ramon, que amb la seva veu ha donat vida a cada fragment i a cada racó d'aquest món tan especial. Això és Veu i Literatura, des de Ràdio Collbató. Cal a més, tornarem amb un altre autor, un altre univers i una altra manera d'escoltar la literatura. Us parla i s'acomiada de vosaltres Maria Ardèl. Que tingueu una bona nit i molt bona lectura.